Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
I són les 4 i 7 minuts i encetem una segona hora, jo diria, apassionant, aquí a la ràdio. Per què? Perquè anem a posar al damunt la taula un tema que aixeca molta polseguera, molta. Perquè entra, a més, en conflicte moltes vegades amb el dret, i ho poso entre cometes, de la gent a utilitzar el seu cotxe com vulgui, on vulgui i de més, no? Saben vostès que anem a parlar del tema de la zona de baixes emissions i tot el que això suposa, que no és una zona, són les zones, en el sentit en el que ja la cosa havia d'anar més lluny, i això ja ho sabíem, no? Hi havia més municipis, i això era notícia d'aquesta setmana, que entraven també dins aquesta categoria de zona de baixes emissions, i aquesta sentència, aquest pronunciament del TSJ, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, doncs ha deixat a tothom sorprès, no? En el sentit en el que, francament, com ahir deia el propi Ajuntament de Barcelona, això no s'esperava ningú. Aquest matí ha parlat a Catalunya Ràdio, concretament la segona tinenta d'alcalde i regidora d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Janet Sant, i ha dit que no contempla que la justícia acabi anul·lant la zona de baixes emissions. Anem a recordar les seves paraules. Doncs sembla que no és possible. En qualsevol cas, és igual. És exactament el que ha dit Janet Sanz. Els hem convidat, com es poden imaginar vostès, a que estiguin amb nosaltres aquí al programa, i han dit que aquesta tarda hi ha una reunió amb tot d'alcaldes, efectivament, dels municipis afectats, i que hi haurà un pronunciament conjunt i probablement una resposta a la justícia, com era d'esperar, no? Jordi Vigues, què tal? Bona tarda, Jordi.
Hola, bona tarda.
Jordi Vigues, l'hem anat a trucar a la porta, primer perquè és amic, segon perquè és un amic molt admirat, i tercer perquè és un senyor que en sap molt de totes les qüestions que tenen a veure amb el tema del medi ambient, no? Des d'aquest punt de vista, que és segurament el que més ens crida l'atenció, no? La qualitat de l'aire, allò que respirem en aquestes ciutats amb tanta gent. Tu com estàs veient tota aquesta història, Jordi?
Amb molt interès, perquè penso que d'una manera o altra és una oportunitat per fer les coses bé. L'Ajuntament ho ha fet malament, els tribunals l'han sancionat, i d'una manera o altra és una oportunitat que tenim per fer un procés participatiu de debò, no com la paròdia que es va fer, i en aquest sentit s'ha de ser autocrític i crític, cosa que no he vist, la part autocrítica per part de l'Ajuntament. Suposo que arribarà algun moment o altre, però clar, jo no, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no són els meus amics, però en realitat garanteixen que la llei es compleix en certa mesura, i això és el que dius, que ells no complien la llei, i com no complien la llei, doncs al final doncs han recollit carbasses, i això és el que té el govern municipal de Barcelona, aquesta carbassa, no? Més, perquè en realitat hi ha un problema de fons, que és que el que no es veu és quin és l'objectiu. Si l'objectiu és reduir els nivells de contaminació per sota dels de la Unió Europea, d'aquí en determinem tot un conjunt d'activitats. Si l'objectiu és estar per sota dels llindars que ens marca l'OMS, per tant, s'estableixen uns objectius. Jo sempre ho dic a Estocolmo, l'exemple és l'Ajuntament va dir quants morts accepta Estocolmo per la contaminació atmosfèrica. I la resposta ciutadana va ser cap. Doncs cap vol dir un conjunt de mesures que s'han d'adoptar. Aquí no hi havia aquest consens.
Però deixa'm que vagi més enllà. Si aquí féssim un sondeig semblant i sortís un cap, que no volem cap mort com a conseqüència de la contaminació, en realitat les mesures haurien d'anar molt més enllà.
Per suposat, clar.
Sí, sí. No ho dic perquè està bé, posar aquest punt damunt la taula.
Sí, però fixa't que una de les coses que diu la sentència, que he fet una lectura en diagonal perquè té 80 pàgines, si no m'equivoco, és precisament que no estan determinats quins són els objectius ni els resultats d'aquestes mesures, sinó que s'avaloraran en posterioritat. Això no és acceptable tècnicament ni professionalment, és molt poc coherent i rigorós. Ja ho sabíem, perquè la voluntat que hi ha a l'Ajuntament no és una voluntat metabòlica d'entendre que Barcelona expira contaminació atmosfèrica, residus sòlids i residus líquids, i no ha dubtat, i en totes les assignatures està suspès l'Ajuntament de Barcelona. En totes, totes, totes. És a dir, que no és que hagués de repetir, perquè aquest cas no es produirà en el cas de Barcelona, però sí que hi ha que enfocar-nos d'una altra manera.
És interessantíssim, és interessantíssim, perquè només aquesta intervenció d'en Jordi Vigues ens porta 400 preguntes, és a dir que probablement hauràs de tornar algun dia aviat per seguir parlant amb més calma. Maria Rica, com estàs? Bona tarda.
Sí, bona tarda.
Tenim la sensació que amb ella passarà exactament el mateix. La Maria Rica és portaveu de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire. Explica'ns des d'aquest punt de vista, ja no parlem des de qualsevol altre, no? Ni cotxes, ni no cotxes, ni de més. Des del punt de vista de la qualitat de l'aire, com veus tota aquesta situació?
Bé, el primer és que hem de veure que estem incomplint la legalitat, la normativa de qualitat de l'aire, des de fa una dècada. Ara mateix tenim de fet, ha arribat al Tribunal de Luxemburg, el més alt tribunal europeu, ja per tramitar una sanció per aquest incompliment, i si veiem altres països que en situacions similars, el que ha fet el tribunal és demanar ja accions urgents efectives per reduir els nivells, com a mínim el que marca l'OMS, la Unió Europea, que és diferent del que marca l'OMS, que és molt més estricta, no?
Yeah.
Això significa mesures urgents i efectives, perquè després de 10 anys ja no valen plans quinquenals. I a més, en temes de mobilitat ja està tot estudiat i provat. Per tant, aquestes són les bases emissions. Aquí hi ha un debat. Un és la sentència jurídica. Nosaltres el que diem... No hem de fer el debat ara si s'anul·la o no la sentència a la zona de baixes emissions. Nosaltres el que volem fer és el debat si la zona de baixes emissions, en la mesura que ha aplicat, es pot aplicar una altra o dos o tres, en la mesura, si està funcionant. Aquest és el gran debat, que nosaltres veiem que aquesta sentència pot obrir i que venim reclamant. No només per Barcelona, és que ara mateix s'està plantejant estendre, exportar aquest model que ja es va fer fa una dècada a més de 300 ciutats europees. I ja s'ha vist que aquest esquema d'incentivar la renovació dels vehicles no té, ja els propis informes del seguiment de la zona de baixes emissions han dit que té poquíssima incidència en la reducció d'emissions. Mm-hmm. Perquè estàs canviant de vehicle. I això té uns perjudicis, clar, per la gent que realment necessita el cotxe, que no és la majoria de la gent que es mou en cotxe. Sí, això s'ha de tenir molt en compte. Uh-huh. Llavors, nosaltres el que venim és... Aquesta sentència té... A nosaltres veiem... Es fica en uns terrenys a nivell de decisions polítiques que no veiem que és de l'àmbit jurídic. Uh-huh. A nivell tècnic parla de temes com el port o com que hi ha zones de la ciutat que no estan contaminades, que simplement tècnicament no se sostenen, però sí que hi ha un tema de fons, que és aquest... que ens passa el debat que hem de fer i que ja no tenim temps de postergar. És, funciona o no aquest esquema? Quines són les mesures que s'han d'aplicar perquè funcioni més enllà del nom? O sigui, ara mateix tenim una zona d'altes emissions. Uh-huh. Per tant, quines són les mesures que urgentment hem d'aplicar, no només per la contaminació, sí, perquè en el 2017, quan es va anunciar... És que quasi ni l'emergència climàtica... havia gent que encara la negava. O sigui, ara és que s'han acumulat els problemes i les urgències. L'emergència climàtica, l'emergència energètica, la dependència del petroli... Per tant, hem de fer una gran zona de baixes emissions que sigui espectacular i referent a nivell europeu.
En qualsevol cas, tinc la sensació que, a més, els dos testimonis són prou coincidents, que van força en la mateixa línia. Si no és així, doncs cap mena de problema, però que, en realitat, el que demana tant la Maria Rica com en Jordi Vigues és un pla de zona de baixes emissions que vagi molt més enllà del que realment hi havia fins ara, no?
Sí, el fonamental és superar aquest esquema que ja existia en les ajudes Renove, que encara es donen. Ajudes milmilionaris per canviar el vehicle particular. Això és una aberració amb els fons dels contribuents. Això és el que mateix que està plantejant accelerar la renovació. No, hem de canviar el model. I aquí el que cal és aplicar a l'ús del vehicle.
Yeah. Em quedo amb el titular, que ens donava fa una estona. Diu, a dia d'avui el que significa tot això és que estem en una zona d'altes emissions. I la pregunta és com ho fem. Perquè anar realment a una zona de baixes emissions, si això es quedava curt, si no es quedava curt, clar, a partir d'aquí ja cadascú té la seva idea, cadascú veu la història en funció de les seves, dels seus interessos d'una banda, però també de la seva ideologia per una altra, no? Estem pendents, com dèiem ara fa una estona, del que és la postura de l'Ajuntament, el que sí podem saber ja i conèixer ja, i en aquest sentit li agraeixo molt, és la postura en aquest cas d'Elsa Artadi, que és la presidenta de Junts a l'Ajuntament de Barcelona. Senyora Artadi, com està? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Un plaer saludar-la, com sempre. Com ha rebut vostè, senyora Artadi, aquest revés judicial que ha suposat aquest pronunciament sobre el tema de la zona de baixes emissions?
No et puc dir que sigui una sorpresa, perquè malauradament aquesta és la tònica habitual de tot el que toca aquest ajuntament. actuen amb prepotència, actuen amb sectarisme i sobretot amb molta ineficiència, i com a resultat acabem que tenim un munt de causes que les tenim judicialitzades, que tenim molts temes empantanegats i més que en vindran, perquè se salten tràmits, perquè no justifiquen, perquè no creuen en fer informes i estudis, en justificar les mesures que es prenen, i si ens hi fixem amb la decisió d'ahir, no van en contra de la zona de baixes emissions, no van en contra de que s'hagin de posar mesures per millorar la qualitat de l'aire, que és un consens a nivell europeu, sinó que van en contra en com es fan les coses. Aquí el problema no és l'instrument, aquí el problema no és l'objectiu en absolut, sinó com treballa l'Ajuntament de Barcelona, el govern municipal d'Ada Colau i de Jaume Collboni, que tot el que toquen acaba igual, passant amb el Peuat, passarà amb l'Hermitage, però passa amb un munt de projectes o decisions que es tiran endavant, que no es fa bé. Nosaltres ho hem denunciat amb casos que poden semblar similars, no ho sé, Via Laietana, totes les intervencions urbanístiques que es volen fer a l'Eixample i que s'estan fent sense aprovacions definitives, sense estudis ni modificacions urbanístiques. Com que actuen com si es pensessin que allò és casa seva i que ells manen per sobre de tot, sense haver de fer les coses amb el rigor que correspon a un govern municipal, acabem en situacions com aquesta.
Senyora Artadi, ara fa un moment tinc amb mi el periodista Jordi Vigues i la portaveu de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire, Maria Rica, no? Els dos coincidien en que, efectivament, això és una oportunitat per anar més lluny, és a dir, per fer que, efectivament, es prenguin mesures concretes perquè visquem tots plegats en una zona de baixes emissions, en aquest cas, no? Des del seu punt de vista, què és el que s'hauria de fer?
És que l'objectiu el compartim 100%. I, de fet, és l'administració que ha d'assumir la responsabilitat. Perquè quan es va fer la zona de baixes emissions, que nosaltres vam acompanyar el govern i vam entrar al·legacions i vam intentar treballar perquè es fes ben fet, com a resultat, 100.000 famílies es van canviar el vehicle. I, per tant, es va demanar un esforç. Però, al mateix temps que es feia això, es van posar tants obstacles a la circulació de l'Eixample que ha provocat una congestió que més que ha compensat la reducció d'emissions per una flota més nova que havia fet un esforç les famílies. Yeah. El que no estem veient que passi, o sigui, quan parlem de la mobilitat a Barcelona hi ha dues coses molt diferents. Els que som barcelonins, que vivim i treballem a Barcelona, com molts de nosaltres, que som molt eficients a l'hora de moure'ns per la ciutat i som exemple a nivell internacional, en canvi tot allò que ve que fem els que vivim i treballem a Barcelona és el cas contrari per la gent que ve a Barcelona per treballar, que ve a Barcelona per comprar, que ve a Barcelona per anar al metge, per visitar, pel que sigui, pel tema cultural, d'oci, i això no ho tenim resolt. I no hem vist mai moure's a ningú de l'Ajuntament de Barcelona per estar treballant en pàrquing disuasori, amb alternatives de transport públic, i això no ho resoldrem si no donem opció de tenir alternatives en tota aquesta gent. Jo m'he connectat ara fa un moment i, per tant, només he sentit una frase que deia una de les convidades, que s'ha de canviar la manera com ens movem. I amb això jo hi estic molt d'acord. Però per fer-ho s'ha de donar alternatives, perquè els que vivim i treballem les tenim, aquestes alternatives. I majoritàriament les fem servir. El problema és la gent que agafa el cotxe per venir a Barcelona, que no ho fa per caprici, sinó que ho fa perquè amb els seus horaris o allà on viuen no hi ha alternatives.
Senyora Artadi, amb cotxe com sigui, però a veure si la tornem a veure ben aviat per aquí, per l'estudi, i parlem amb calma de tot plegat. Ha estat...
Jo, el dia que em convidis, ja saps que vinc.
Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies, senyora Artadi. Molt amable. Gràcies, com sempre.
Una abraçada.
Adéu, bona tarda. És la número 2 de Junts, Elsa Artadi. M'està passant una nota, Maria Rica, que és que no he vist el que
em
deia.
Sí,
no,
que em dic Maria García. No, Rica és un apodo.
Ah, Maria García. Ah, perdó. Sí. Perdó.
No és important, no?
Ho tinc a la pauta escrita així. No, no.
Sí, sí, tranquil.
Doncs disculpi.
Sí.
Ens acompanya el senyor Xavier Bassaganya. Senyor Bassaganya, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
El senyor Bassaganya és investigador del programa de contaminació atmosfèrica i entorn urbà de IS Global. Com veu vostè tot aquest assumpte del que estem parlant avui, senyor Bassaganya?
Bé, és un tema que des del punt de vista de salut està molt clar i no hi ha d'haver fet cap dubte que la reducció dels nivells de contaminació a la ciutat ha de ser una prioritat per tots els beneficis en salut que portaria. I la zona de baixes emissions doncs era una, és, o és encara una de les mesures que van en aquesta direcció d'intentar reduir els nivells de contaminació a la ciutat.
El que és evident, ho dic perquè aquest és un tema que, com estem en una història que s'hi barregen molts conceptes, probablement no hem acabat d'entendre bé. Vivim en una zona amb molta contaminació, no?
Sí, de fet és una de les ciutats d'Europa amb nivells més alts de contaminació, sobretot de diòxid de nitrogen, que és, hem estat a punt doncs, de rebre sancions per part de la Comissió Europea per passar-nos dels límits. No?
I el que provoca... No, li anava a dir, i el que provoca aquesta situació en bona mesura són els cotxes.
Sí. Sabem que les àrees urbanes, i a Barcelona en particular, els nivells de NO2 provenen un 70% del trànsit.
O sigui que una solució, sembla bastant òbvia, és que cal treure cotxes dels carrers, no?
Sí, de fet, la solució, si realment volem baixar els nivells, passa per reduir el nombre de vehicles que hi ha a la ciutat.
I no només això, m'imagino.
Bé, sobretot això. El que passa que a l'hora d'arribar a aquesta reducció, aquí és on entren moltes mesures, no? I no només és una zona de baixes emissions, sinó tot un seguit d'altres mesures, com la millora del transport públic, augmentar l'espai per vianants, pàrquings dissuasoris, etc. Ha de ser tot un conjunt de coses per poder-ho aconseguir.
Molt bé. Senyor Bassaganya, li agraeixo moltíssim la seva aportació. Molt amable. Moltes gràcies.
A vostès.
Gràcies. Bona tarda. És interessant, Maria, Jordi, perquè tot això fa tants anys que se'n parla. És a dir, el tema dels pàrquings dissuasoris a les entrades de la ciutat és una cosa. L'aposta pel transport públic és una cosa. És que fa molts anys
aquí és l'arrel on està el problema. O sigui que continuem amb les mateixes receptes que sense veure quin és la diagnosi. O sigui, per exemple, la senyora Artadi ha dit que el problema és la gent que ve de fora de Barcelona. O sigui, del 1.600.000 vehicles que circulen a diari per Barcelona, el 44% són de residents de Barcelona, que ni surten, només circulen per Barcelona. De que els barcelonins som exemplars, que en digui algú que necessita el vehicle per anar d'una punta a l'altra de la ciutat. No és necessari. De fet, el problema que tenim a nivell de transport públic és fora de l'àrea metropolitana. El 70% del vehicle privat que està per Barcelona és Barcelona i Primera Corona, que té metro tramvia, a part busos, rodalies i ferrocarrils. O sigui, no tenim problema de transport públic. De fet, el tema és que Barcelona està molt ben connectada a nivell de nodos amb les altres municipis i de grans capitals de ciutats de Barcelona, o sigui, perquè és un model radial on hi ha un problema és entre Vallesos i allà sí que necessitem transport públic. A Barcelona podem fer actuacions com la que nosaltres portem anys demanant, que és un peatge urbà. O sigui, paga un pagament diari, com funciona, més de 19 ciutats europees, per circular per la ciutat. Que apliqui als residents, als que entren i als que surten, que tenen alternativa i que poden deixar el vehicle. I que sigui gratuït, qui no vulgui deixar el vehicle, que li ocupi. Perquè el problema que tenim és la utilització irracional a 1,2 ocupants per vehicle de mitjana a nivell de tot el que és el sistema de mobilitat on viu el 72% de la població catalana. O sigui, l'ús individual del vehicle és el gran problema i habitual. O sigui, tenir un vehicle, utilitzar-lo de tant en tant, de forma ocupada, això no és un problema. Per tant, hem de superar aquest tema de la renovació del vehicle, siguin amb ajudes o amb etiquetes, i anar a l'ús del vehicle.
Clar, és que té tota la lògica, però deixi'm dir-li que no ho he vist mai així. És a dir, tu, si tu tens un cotxe que el tens aparcat, que l'agafes un cop cada dos mesos...
Perquè tu has de canviar.
Perquè te l'has de canviar, efectivament. És un 2 i 2, 4,
a nivell ecològic és un atemptat. Canviar un vehicle, només la fabricació...
Contamina molt més
el canviar vehicle. Només la fabricació equival a 150.000 quilòmetres d'emissions.
Perdoni, però sap quan algú veu una cosa que no havia pensat fins ara? M'acaba de passar.
Perquè hi ha un dogma permanent de receptes.
És interessant, això.
Sí, tornem a la sentència. La sentència critica uns aspectes procedimentals, per tant, s'han de modificar aquestes maneres en què s'han arribat a aquests acords, i uns altres d'objectius respecte als que estan exclosos i els que no estan inclosos en el paquet. I aquí hi ha un altre aspecte molt important. Si nosaltres volem guanyar la majoria de la població a favor d'aquestes mesures, en primer lloc, hi ha el dret a saber. El dret a saber la contaminació que hi ha al meu barri. Això, aquest dret, està vulnerat per l'Ajuntament.
Una mena de termòmetres, com sí, hi ha a Madrid, no, que hi ha per tot arreu, no?
L'any passat, per una regla de 3, del meu barri van morir 25 persones per contaminació atmosfèrica, o l'any passat també al Guinardó, crec que van ser 40. És a dir, són persones que són... Quan es parlen de 800, 900, 3.000, són xifres que d'una manera o altra són abstractes, però quan tu parles de 25 veïns al teu barri o 40 al Guinardó, estàs parlant d'efectes sobre la salut contundents, en el qual intervé la contaminació atmosfèrica. Però per guanyar la gent, el que hem d'aconseguir és que les classes populars no se sentin perjudicades per les polítiques municipals. Bueno, i això segura... és el que ens passa
però
en gran mesura.
Però segurament s'ha d'explicar molt bé les coses, no? És a dir, sí. Perquè jo he vist que, per exemple, i aquí segurament en Maria García, ara ho he dit. Ho sento, eh?
No,
que
però, va, és broma.
Però sento... Li vaig a posar un exemple que abans, quan l'ha dit el Sartadi, vostè deia que no amb la ment, però jo ara, com a veí, li dic que jo també ho he pensat. És a dir, a prop de casa meva es talla al carrer, no sé quin dia és, crec que és els divendres, perquè els nens juguin al carrer. La qual cosa suposa una autèntica bogeria de trànsit en els carrers que van al voltant. Si això no s'avisa, doncs sí, no, resulta... No, no, és... Dic, si això no s'avisa, és a dir, a tu que acabes de sortir, jo vaig amb moto, i et trobes amb un pollastre i amb la moto que dius, home... Si algú vol que a mi em caigui bé aquesta iniciativa, així no l'hem de fer.
No, però aquesta iniciativa no és del govern. Tenim 50 escoles de Barcelona, que és una mesura de protesta, no per mesures microaccions, digue-li carrers voltant... No, no, aquestes microaccions no resolen el problema. De fet, nosaltres demanem un peatge juntament en un pla de xoc. Un pla de xoc que significa on hem d'actuar? En les autovies urbanes que aporten de 30.000 a 90.000 vehicles diaris. Ara, si no tallem aquestes vies que són les que aporten vehicles, ja pots fer actuacions micro que deriven en el trànsit cap a un altre costat.
Clar.
O sigui, això és bàsic. Hem de transformar el model. El model cap als mitjans més sostenibles. Llavors, amb un pH de dissuasió de l'ús del vehicle, més amb aquesta eliminació d'autovies urbanes i amb un pla de transport públic, nosaltres estem preparant una campanya per un pla de xoc del transport públic a mesures low cost, de gran impacte, i el mateix en la bici. Això podem revolucionar en 2 anys la ciutat.
Doncs caldrà parlar-ne. Sí. M'està venint a la ment, perquè un ja va tenir una certa edat, tota la polèmica que va haver, segur la recordeu, no? Quan Joan Saura va ser conseller d'Interior i aplicava la normativa, que era només una de moltes normatives, que era els 80 quilòmetres per accedir a la ciutat de Barcelona, i se'n parlava, i bé, això va ser un motiu absolutament de controvèrsia bestial, perquè es negava fins i tot la incidència del cotxe amb els graus de contaminació de la ciutat. Va ser molt interessant, perquè en aquells moments, i com fa molt de temps ho podem dir tal qual, Convergència i Unió feia bandera de que, efectivament, això no era així, i que en el mateix moment en el que arribés al govern, la primera cosa que farien seria derogar aquesta iniciativa. Va ser molt interessant perquè el primer conseller d'Interior, que va ser el senyor Felip Puig, el que recordo amb un gran carinyo d'altra banda i tinc moltes ganes que un dia vingui al programa perquè hi ha un bon grau de simpatia personal, doncs recordo que ell va dir en aquell moment que, ostres, que sí, sí, que ja es trauran, però que aquell cap de setmana no podia ser perquè hi havia molta contaminació. No? Que va ser una cosa com dir, escolta'm, potser és important això que estaves dient tu, Jordi, no? Començar a parlar de la contaminació tal qual és, veure el que ens suposa respirar aquest aire, que és una porqueria, i adonar-nos de les conseqüències que pot tenir, no? Se'n diu una estratègia de comunicació envers això, no?
Sí, sí. En aquell cas va ser una lamentable iniciativa, tal com es va plantejar, perquè ningú va liderar aquella alternativa de la restricció. La gent estàvem acostumats, i m'incloc jo, a sortir de la ciutat i posar-se a 120. I això que et posessin a 80 semblava que fos...
Era horrorós, ara
era
ja
horrorós.
Ho tenim fet, però...
Ho vam acceptar. Però el problema no és són aquestes mesures coercitives, sinó el com s'arriben a aquestes mesures. I això determina el resultat i el suport que acabaran tenint. Això passa amb els residus. Nosaltres vam fer una campanya, tenim residus recollida porta a porta a Sarrià, funciona, i a Sant Andreu no funciona. Per què? Perquè el moviment veïnal ha tingut un paper molt important a Sarrià amb l'acceptació d'aquest canvi. I aquí és el repte de fons, és una manera de governar diferent i evitar, sobretot, que els partits polítics utilitzin aquests conflictes com a prova d'aconseguir adhesions extraordinàries al seu ideari. I això és el que ajuda una mica, que fa que la gent pensi, jo, qui és el que m'ha de prohibir que jo vagi com em doni la gana pel carrer, etc. No? Recordarem les paraules de l'Aznar en el respecte de l'alcohol, no? Doncs sí, efectivament, hi ha gent que creu que no han d'haver-hi normes. Hi ha gent, majoritàriament, que han d'haver-hi normes. Però aquestes normes s'han de pactar amb la ciutadania. No es poden imposar sense esperar que hi haurà un efecte rebot, que és el que estem vivint ara, no? En última instància.
Seria
no?
meravellós. L'altre dia, em permetran l'anècdota, parlava amb una persona que es candida per ocupar un càrrec polític determinat, no? I jo li deia, ostres, seria meravellós, després em vaig adonar que era impossible, que hi hagués, que dissenyéssim una mena de territoris comuns. Clar, en el moment que vaig dir comuns, vaig pensar, no, que tenim un partit polític que es diu així, amb la qual cosa, aquí ja la cosa no va bé. Però territoris comuns, més enllà ara de les sigles, que d'alguna manera decidim que hi ha tota una sèrie de coses que com a societat no ens podem permetre. No ens podem permetre respirar un aire de porqueria. No volem que els nostres nens tinguin problemes d'asma. No volem les al·lèrgies que arriben cada any quan arriba la primavera. I tot això se'n diu contaminació. I tot això ens ho estem respirant tots. Cal que ens ho expliquin bé. I cal que, efectivament, prenguem... Segurament, a mi aquesta conclusió, Maria, m'ha semblat brutal. Perquè hem de canviar un cotxe que es mou una vegada cada 3 mesos o cada 6 mesos.
És contra qualsevol, econòmic, social i ambiental, o sigui, no té cap sentit. Jo sí que voldria dir, sobre el tema de la democràcia, no? Perquè ens volen fer participar per al que els volen fer. I, de fet, el que estem veient, tant govern com oposicions, no d'aquest govern, d'anteriors. Portem dècades que el que fan és utilitzar actuacions que són anecdòtiques per fer grans polèmiques. El que has dit del 80% és per distreure... O sigui, i al final tots es posen d'acord. Es van posar d'acord en la zona de baixes emissions per etiquetes perquè no volen tocar el vehicle privat, perquè volen fer vendes de vehicles. El que no diuen és que a la població el que ens interessa és tenim dret a respirar, tenim una normativa que s'està incomplint, tenim una emergència climàtica, hem de complir unes reduccions en el cas del vehicle privat que han de ser del 30% només per complir la normativa. Doncs quines són les propostes efectives? És el que ens interessa. I si estem igual que en una pandèmia, no posarem a votació. O sigui, que funcionin i que no ens venguin la moto en aquestes mesures que no funcionen. Per tant, jo el que diria és nosaltres venim amb, no només amb experts tècnics, científics, plantejant la proposta del PH que ha funcionat a altres ciutats. Ho estan estudiant. Cap ni de l'oposició ni del govern sempre ho estan estudiant. Doncs seguem i apliquem, perquè, atenció, és com la llei del tabac. O sigui, nosaltres sí que veiem les enquestes, majoritàriament, no només a Barcelona, a Catalunya, la gent està a favor de reduir la contaminació i de treure vehicles. O sigui, us podem passar totes les enquestes. Hem fet fins i tot una enquesta del PH on el 51% de la població està a favor, quan en altres ciutats, d'inici, són mesures poc populars que es guanyen a l'aplicar-se. Per tant, cuidau amb la participació perquè els lobbies tenen els seus mitjans, tenen molts recursos, com han presentat ara aquest recurs, 7 recursos al tribunal que no tenim la ciutadania, no?
Deia la Maria García fa un moment, Jordi, diu, i que no ens vengui la moto, i diria jo, i si la venen que sigui elèctrica, no?
No.
És una broma.
Sí. És que parlaríem del vehicle.
Com acabem? Sí, això també hem de parlar un dia.
Sí.
Com acabem això, Jordi?
Bé, ara esperem la reacció, no la primera, sinó la d'aquesta reunió d'aquesta tarda, i veurem si es demana l'aplicació de la sentència immediata i, per tant, d'una manera o altra, s'obliga a iniciar un altre procés participatiu, un procés que tingui com a resultats l'objectiu, que és aconseguir que visquem en una ciutat on l'aire estigui per sota dels nivells que marca l'OMS com saludables, els llindars que s'han marcat. I això no és un miracle d'un dia per l'altre, però sense passos decidits no s'arriba enlloc.
Eduardo Vicente, menys mal que ens queda la cultura.
Oh, i tant. No?
Menys mal que ens queda el sortir, d'esbarjo una mica.
La dansa, el cinema, el teatre, apassionant. Avui tenim un menú completet.
Jo estic una mica tocat amb el tema de la sala bars. Ara ens
expliques... Després en parlem.
Ara ens expliques què ha passat, eh? Maria García, portaveu de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire. Ha estat un plaer, de veritat. Moltíssimes gràcies.
Molt
de gust. Jordi Vigues, tot un gust retrobar-te. Espero veure't ben aviat per aquí de nou.
M'alegro compartir amb tu la sessió.
Molt bé, igualment. Gràcies.
Gràcies.
Dos quarts i sis minuts de cinc. Avui tenim coses molt xules a la secció, eh, Eduardo?
Ja no cal que veieu els Oscars diumenge a la nit, perquè jo us diré qui guanyarà. Ja està.
Ah, doncs ja està.
Fantàstic,
ara no? Diré jo, ah, però són aquest diumenge els Oscars.
Sí.
Però clar, en fi, fem una petita pausa. Tampoc sé res d'Eurovisió. Escolta'm, no, els Oscars millor que Eurovisió.
Home, una mica, eh?
Bastant
una mica
millor, deixa'm sí. Que et digui. Deixa'm que et digui. Fem una petita pausa. Tornem de seguida. Ràdio Estel, tot anirà bé.
Radio Estel